Hola, molt bones. Estem aquí tots reunits amb uns quants amics que per parlar de la història de la ràdio parlarem això amb raó del Dia Internacional, el món de la ràdio, el Dia Internacional, que és el dia 13, el diumenge. I hem convidats els que podríem dir que són els pares de la ràdio d'avui dia. Tenim amb nosaltres en Pitu Reixac. Molt bones, Pitu.
Hola, bona tarda.
Què tal? Tenim també el Pere Tura.
Hola, bona tarda.
I en Jaume Avanti.
Hola, bona tarda.
Que tinc que dir que en Jaume Avanti va ser el meu padrí de cara aquí a la ràdio, també ho tinc que dir. Doncs, bueno, la idea és explicar una miqueta com va començar tot això, com va ser a través de les inquietuds de la gent, dels veïns d'aquell moment, com per exemple en Pitu, que ens explicarà com va començar tot, que, com jo dic, va ser el pare de la ràdio. Com va començar, Pitu, tot això?
De fet, fa molts i molts anys.
De quin any estem parlant?
Estem parlant del 1983.
Déu-n'hi-do,
El 1983 és quan vàrem començar a engegar la ràdio, però la idea aquesta ja venia potser del 82 o fins i tot del 1981. És a dir, l'any que ve farà 40 anys de la ràdio, que nosaltres en dèiem l'emissora. L'emissora. I bueno, com neix això? Doncs neix perquè doncs érem un grup de joves, Salrà Jove, que entre d'altres coses editàvem una revista que es deia El Cau de les Goges. Me'n recordo que en aquella època doncs érem molt crítics, com suposo ara són els joves. Érem molt crítics amb l'Ajuntament.
És que sortíem quasi bé de la dictadura i teníem ganes de dir, no? Suposo, també.
Sí, sí. Érem molt actius, teníem moltes ganes de fer coses. Ens hem de situar en aquella època que no hi havia telèfons mòbils.
També es podria dir...
Les úniques coses que teníem aquí a Salrà era el cine dels diumenges. No hi havia bars de copes com ara. Vull dir que els caps de setmana ens trobàvem i doncs xerràvem i fèiem coses, i una de les coses que teníem pel cap doncs era això, una emissora municipal. En aquella època hi havien començat a sortir una iniciativa en els ajuntaments de tot Catalunya, que eren les emissores municipals. I recordo que hi havia l'emissora municipal, les primeres de totes, l'emissora municipal de l'Escala, l'emissora municipal de Castelló d'Empúries, i també doncs, nosaltres vam dir, per què no, doncs, muntem una emissora.
És veritat això, jo tinc entès que tot va començar a casa teva?
Sí, sí.
Explica'ns aquest.
Bé, perquè jo estudiava electrònica, vull dir que la raó va ser aquesta, i com que jo estudiava electrònica, bueno, el 83 ja pràcticament, ja em sembla que ja havia acabat la carrera, i doncs això. Vàrem comprar i muntar un kit d'una emissora FM de 3 watts, i a casa doncs ens vàrem fabricar l'antena, que me'n recordo que era una antena de... un màstil d'alumini que devia fer cap a 3 metres, i el vàrem penjar dalt de tot de la teulada de casa, i allà vàrem fer les primeres proves, i recordo que hi havia en Delfí Feixedes i en Pep Brugués. I llavors doncs des de casa, amb el cotxe, sintonitzant l'emissora, doncs arribàvem fins al Pla, fins a baix, gairebé fins al riu, i a Bordils molt just ja perdíem.
No està malament per al començament,
perquè
no?
una emissora FM doncs, i amb la potència que sortim nosaltres és totalment directiu, vull dir que la que hi ha un obstacle pel mig ja perd la senyal. Doncs va néixer així. I llavors doncs, el primer pas va ser doncs, parlar amb l'Ajuntament, a veure si podíem trobar un local per poder posar l'emissora. Va costar molt, i finalment l'Ajuntament ens va deixar una classe, una aula, de les Escoles Velles.
Que que és realment on va començar.
On va començar? A les
el local velles. De les Escoles Velles.
I allà recordo que ens ho vam fer tot nosaltres. Vull dir que vam posar el suro a les parets, hi havia tres, us en recordeu? Hi havia tres...
No,
l'entrada, sí. Llavors hi havia l'estudi i llavors la sala de control i llavors l'estudi i llavors hi havia la finestra que donava al carrer. I així es va començar això. Cada vegada s'hi va anar afegint més gent
amb vau ganes formar, de... Vau formar aleshores també una entitat com per portar la ràdio, com vau fer?
A través de...
Jo pregunto,
No, a través del grup. Bueno, llavors ja vàrem posar-nos en contacte de seguida amb l'Associació d'Emissores Municipals de Catalunya i ja vàrem formar part de l'EMUC i vàrem començar a funcionar com a emissora municipal de Celrà, però totalment, aquestes emissores no estaven legalitzades, estaven tolerades... però no estaven legalitzades. I llavors, més endavant, ja cap al 92, em sembla, que ja van començar a redactar els estatuts i tota la normativa de l'emissora municipal de Sarrià.
Clar, començant també com vas començar el 83, quasi bé eren ràdios clandestines, no?
Sí, sí,
una
sí.
Una miqueta abans, no?
Sí, eren tolerades, eren totalment il·legals, sí.
I després va de tu va arribar en Pere, no? Com...
Però ells hi van estar molts anys, encara.
Que fins quin nosaltres... any que va ser...
Vam fer el 1983 fins al desembre del 1985. Aquí hi va haver-hi una cosa, i és que la meva memòria no, però em sembla que va ser l'hivern cap al desembre o al gener, desembre del 85 o gener del 86, que hi va haver-hi una nevada o un temporal fort i el teulat de les escoles es va ensorrar. I llavors allò doncs va fer una parada de l'emissora de, no sé, potser un any o...
Clar, va estar fort.
Fins que l'Ajuntament va reordenar tots els espais de les Escoles Velles i van poder tornar a entrar altra vegada a l'emissora. Hi va haver-hi un parèntesi. I llavors, després d'aquest parèntesi, vam continuar i llavors ja és quan nosaltres ens fem grans, ens casem i ja apareix doncs, un relleu de gent més jove, amb més temps.
I... Abans d'aquest relleu, quin tipus de programa fèieu aleshores?
Bueno, fèiem el que podíem. Fèiem el que podíem. Fèiem programes musicals, fèiem programes infantils, fèiem petar la xerrada. Hi havia algun programa molt interessant, sí. I aquesta emissora, ja dic, en el context d'aquell temps d'ara fa gairebé 40 anys, doncs no, la gent jove no tenia... les facilitats que hi ha ara per entretenir-se i era un centre de trobada. Vàrem arribar a ser 60 col·laboradors.
Déu-n'hi-do.
60 col·laboradors.
Quina enveja.
I jo me'n recordo que la feina que tenia posar ordre, perquè era un punt de trobada i allà s'hi reunia tothom i tots a dins a l'estudi
era una manera potser de fer poble també.
Sí, era un punt, va ser una època.
Abans comentaves que feies un programa
que sí era... bueno, en feria diversos de programes, però un que recordo molt era un programa infantil que era el Tito Tirurito, que el fèiem amb en Delfí Feixedes i llavors és curiós perquè quan fèiem proposàvem endevinalles sempre ens trucava un nano i sempre els endevinava i aquest cada programa ens escoltava entre d'altra gent, no? Però, i aquest era en Jaume que el tenim aquí, devia ser un nano que devia tenir doncs 10 anys o i mira,
que ja escoltava la ràdio i mira pront, després va ser una figura important també per a la ràdio que tenim avui.
Sí, sí, però és que el que diu un Pitu és cabdal per entendre-ho, perquè tota la nostra època, a veure, no hi havia telèfons mòbils, hi havia cabines de telèfons. Aleshores, ja quan jo tenia 13, 14, 15, 16 anys, el nostre punt de trobada també era la ràdio. Aleshores, ostres, hi havia una promoció brutal, perquè és que hi havia el futbol, balonmano, la ràdio i poca cosa més a fer.
I a més hi havia això, ràdios locals i a millor televisió hi havia una, no? Aleshores,
tres
que no tenien més.
Tres canals.
Tres canals i prou.
TV1, TV2 i TV4.
No, però saps, també cal dir que molta gent del poble escoltava la ràdio. Era... Ostres, la promoció que ha dit en Pitu, èpoques més posteriors, era una enveja per nosaltres, perquè mai més s'ha tornat a aconseguir la promoció pròpia que hi havia en aquella època.
Jo encara la vaig heretar. Nosaltres
havíem arribat... Quin any vas arribar tu, Pere?
Ostres, jo doncs, mira, ells van començar el 83, jo cap de 4 dies, perquè la ràdio estava ubicada davant de casa meva.
Ah.
I els veia que muntaven l'antena. Què feu aquí? Vine, que ens ajudaràs, agafa aquí, aguanta. Ja, jo tenia 16 anys. Saps posar música? Tens tocadiscos? Tens música, tu? Va, vine, que posaràs música. I em van començar a enganxar així.
Ah, molt bé, o sigui, vas fer de DJ.
No, DJ, no? Sinó feia de control de so.
Ah, està bé.
Jo m'agradava molt posar música, però també treballava a la Panasonic, m'havien ensenyat a soldar, era el seu ajudant. I quan havíem d'anar a fer muntatges em deia, vine que quedem a les 4 que farem connexions, i fèiem connectors, cables, reparàvem els auriculars.
Al començament de tot, el primer mesclador que vàrem tenir ens el vàrem autoconstruir nosaltres a través d'un kit, peça a peça ens el vam fer nosaltres. Oh. amb en Delfí i en Pep Brugués. Vull dir que a l'hora de i muntar connectors i els cables que es feien malbé, que els reparàvem, dels micròfons, bueno, suposo que ara deu passar exactament el mateix, però anava bé que hi hagués algú doncs, que sabés arreglar-los, no? I tot això. I continuant amb els inicis, això, aquesta emissora de 3 watts, que va ser la primera, i a més la freqüència era 97.3, no era la que tenim ara.
Clar,
aquesta freqüència que tenim ara, l'EMUC, les emissores municipals de Catalunya, quan varen començar a regular-ho, ens varen posicionar amb una freqüència, i que va ser aquesta. Ens varen assignar el 107.7, però de tota la vida meva era el 97.3. I llavors aquesta emissora, al cap d'un any, va funcionar, aquesta emissora de 3 watts va funcionar pràcticament durant tot un any, sense moure's de freqüència. I ara jo ho penso i dic no me crec com aquesta emissora funciona tant. Llavors vàrem comprar, i llavors ja l'Ajuntament ja ens subvencionava, ens donava diners per comprar els micròfons i els plats i un barrejador nou. I l'emissora, al cap d'un any, doncs varen comprar ja una emissora professional, que era una Link de 25 watts. Que era de 25 watts, Jaume?
Sí, era un Link de 25 watts, que era mono.
Sí, i llavors varen posar també una antena, un dipol, com Déu mana,
a
el taulat de les
el que hi ha escoles. Encara, em sembla que és el que hi ha ara.
No.
Bueno, canviar, és igual.
Aquest és nou, però...
És el mateix, bueno, té el mateix...
És el mateix disseny, sí, sí. O sigui, cal remarcar una cosa, amb el que ha dit en Pitu dels 3 watts i amb el dels 20 watts, és que als inicis, la radiofreqüència, la banda de freqüència de l'FM estava poc saturada. És a dir, amb una emissora de 20 watts, arribàveu lluny, arribàveu
a Salt,
lluníssim
a Salt, a la part de dalt de Salt. sí, s'agafava.
I per la plana, doncs, per la plana molt més.
Cosa que ara no...
Avui en dia és impossible. Ara,
impossible.
Sí, perquè mous una mica entrant... el dial i ja te'n surt una altra emissora. Sí.
Aquí surt una miqueta és el rai per la ona, eh? Cosa que també l'avantatge d'avui dia és que a través de l'internet també t'arriba a Càceres. Sí. Eh? Jo tinc, ho sabeu, tinc família a Càceres que a vegades ens escolten. Vull dir que una cosa per altra, no? I això és l'avantatge també d'avui dia, el ser digital, no?
Home, però bueno. I tant, un gran avantatge, és molt millor ara que pas...
Però penso que donava més vida abans. Com ho veieu vosaltres?
Bueno, perquè era més artesà, tot era més artesà abans. Sí, recordo que quan vam tenir l'emissor nou, aquest el link de 20 watts, el petit, el de 3 watts, el fèiem servir com a unitat mòbil. I quan era l'aplec de la Sardana ens anàvem doncs, amb l'unitat mòbil a posar sardanes.
Passàvem la placa en directe.
Era un tip de riure, ens ho passàvem molt i molt bé. Fèiem animalades i...
No, però era bo. El diumenge sí, al matí, la sí, gent que no podia anar a la plec perquè tenia sí, convidats, les mestresses de casa que havien de fer el dinar, doncs posaven ràdio Salrà i escoltaven les sardanes.
Sí.
I sí, també
a més se transmetien també partits de futbol, no? I de bàsquet.
Bueno, no, futbol. Bàsquet
això,
no.
Això no sé.
Bàsquet,
no.
Però si feien algun... En aquells moments no.
La nostra època, penso que sí.
Alguna vegada en varen fer algun, el que passa que, bueno, en varen fer molt pocs.
Pocs.
Algun
no,
concert,
no recordo perquè
no. Futbol, potser una vegada. Un concert a l'Ateneu i també recordo que algun míting també havíem retransmès en èpoques d'eleccions. Sí, sí.
La festa major, jo recordo que nosaltres sí, bueno, a la meva època ja anàvem a la festa major i passàvem el divendres, el concert dels divendres.
I el debat també, no?, entre els candidats.
També,
no?
Sí.
Però el fèiem a la ràdio, eh?
Sí, sí.
I el fèiem, els primers els convidàvem un dia, nosaltres els convidàvem per separat, i llavors el dia que aquí eren tots. I abans d'entrar ja, si em preguntes això, on vaig? Si pregunto tot allò, m'aixeco. Això no m'ho preguntis.
Politiqueu,
i
no?
Mantem nosaltres aquí. Què em preguntareu? Què em preguntareu?
Cal dir que on es feien les eleccions eren bé a sota l'emissora. I per nosaltres era molt fàcil perquè agafàvem un cable, el micro, baixava baix i ja estava tot fet. Això
que dius del cable... Hi va haver un locutor, en Mario, que un any per la donació de sang em diu, tira'm el cable, me'n vaig a baix a preguntar a les senyores a veure què. I va acabar tombat i donant sang. Amb una mà al micro i l'altra, estic aquí estirant. I jo li deia, mira, ves baixant. I a partir de llavors em sembla que hi ha anat sempre que ha pogut.
Bé, i després, bueno, va venir de les escoles velles cap aquí. Com va ser aquest moviment, com va anar?
Bueno, va passar que el centre cívic, la fàbrica doncs es va arreglar i hi van haver diners per rehabilitar-la com a hotel d'entitats i llavors una de les coses que vàrem pensar era de moure l'emissora de les escoles velles i posar-la aquí. I sí, l'arquitecte que va encarregat de la rehabilitació de la fàbrica doncs va dissenyar aquesta caixa que està separada de les parets, va fer un disseny increïble per tal d'evitar sorolls i vibracions. I recordo, bueno, aquella època jo ja estava molt, molt, molt desmarcat de la ràdio, però sí que anava seguint doncs, tot el procés. I me'n recordo que aquí el que portava les coses molt clares era en Jaume.
En Jaume va ser, diguéssim, el que vas fer tota la part tècnica. De...
Sí, perquè va coincidir que l'època del canvi aquest, de l'emissora de les escoles velles cap aquí, era quan... jo hi era, l'estava portant, també hi havia en Jordi Casadevall, també en sortia en Cotamà en cas del seu germà, en Joan Carles també,
sí, també
va començar les Escoles Velles.
Ja he dit que en Jaume va ser el meu padrí, vaig començar allà.
Digues, estem parlant del 2004, eh?
Sí, això va ser als voltants del 2004, i, bueno...
Les Escoles Velles, sí, jo vaig començar el 2000, o sigui, que si els planos aquests són cap al 2004, doncs...
Sí, sí, vull dir, quan vàrem fer aquests plànols era que estàvem pensant, hi havia la part d'obra civil, que això se n'encarregava l'arquitecte i l'Ajuntament, i llavors la part tècnica, doncs aquesta sí que me'n vaig encarregar jo, i jo el que vaig fer va ser anar a mirar un fotimer d'emissores. O sigui, tenies un pressupost i anar a optimitzar el màxim que podíem aquell pressupost. I vaig anar a mirar emissores de qui laborava, també me'n vaig anar a Ràdio L'Escala, me'n vaig anar a Ràdio Vilafant, me'n vaig anar a Com Ràdio Barcelona i d'altres emissores de Catalunya, a veure com ho teníem fet i a veure si podia treure idees per millorar-ho.
I me'n recordo que vam anar a les jornades de ràdio,
sí,
de,
sí,
de ràdio locals, a la Generalitat, que feia una jornada, sí, i vam, sí, anar dos dies.
Sí, a ràdios locals també, també vam anar-hi quan es feia lo del DAB i la TTT. Al final el DAB no s'ha acabat imposant, però la TTT sí. I bueno... De totes les idees que se'n van treure, doncs es va muntar l'emissora més o menys tal com fa com està ara. De fet, hi ha molts elements encara que són els originaris. El que es va fer amb l'emissora, es va intentar fer el màxim professional possible dintre del que era el món local i amb una vista de cara al futur, perquè en aquella època ja hi havia internet, precària, però ja hi havia internet, i es varen posar, doncs, de fet, tres ordinadors. Un era el control, que teníem una tarja de so que era bastant bona, que permetia fer prescoltes, podia sortir en digital, i llavors tenies un ordinador de control, un ordinador de continuïtat que et posava la música quan no hi havia programació i també et connectaven com ràdio, i llavors un altre ordinador que s'encarregava d'emetre per internet i de gravar tots els programes preparat per fer podcast. La vàrem deixar preparada per fer una mica encarrilada, una mica de cara al futur. I va ser una il·lusió perquè, esclar, hòstia, anàvem a parar d'un edifici que ja tenia els seus anys a una cosa que era totalment nova.
I molt més petit que això.
I molt més petit que això, sí, sí, evidentment, perquè vull dir, l'estudi de ràdio aquest és molt més gran en comparació amb el que hi havia abans.
Segurament teniu moltes anècdotes, i tu, de l'època. Si sí, t'animes a explicar-nos alguna.
Bueno, no sé. Una que em va fer molta gràcia va ser que tampoc no recordo l'època. Jo suposo que devia ser uns anys abans de fer el canvi de les Escoles Velles cap aquí. En algun moment de baixa que no emetíem... potser hi va haver-hi una altra reforma a les Escoles Velles, i nosaltres devíem tancar una temporada. Bueno,
segurament seria quan has explicat lo de la neu.
No. Més tard. Estem parlant de 40 anys.
No, les Escoles Velles es varen reformar, l'edifici es va reformar, es varen posar unes vigues per aguantar, es va fer una estructura interna de ferro. Sí. Llavors va ser quan ens varen fer diverses aules.
Sí,
nosaltres teníem, doncs, al costat això de l'emissora, teníem la sala de reunions, que hi havia aquella taula gran,
sí,
que era allà on ens trobàvem.
Sí, sí, sí.
I llavors teníem una altra aula, que teníem un ping-pong, que ens hi anàvem allà a jugar.
Bueno, doncs la qüestió és que
devien reformar això.
Ens varen robar una nit, ens van robar tots els aparells de l'emissora. L'emissora, el barrejador, els plats, tot que dius, es van emportar tot. I en aquella època jo era regidor de l'Ajuntament, o no sé si era regidor o col·laborava amb l'Ajuntament que hi havia, que l'alcalde era en Jaume Bossacoma. I llavors, un dia, no sé com, aquí aquí a la nau aquesta de l'estació, vàrem entrar-hi i els vàrem trobar tots allà. Tots els aparells estaven allà, entre d'altres coses robades.
Ostres.
I vàrem trobar-ho tot. O sigui, i això me va fer molta gràcia, perquè
també els lladres aquests sí. Tindrien molt...
Bueno, que la porta era de fullola, que foties un estonut fort i la tiraves a terra, sí. I varen fer un forat a la paret per entrar a la ràdio.
Ah, sí.
Sí.
Però no, si només amagar això aquí davant, doncs era també una mica curtet, no?, dintre de poques o males persones, vaja.
Llavors, a la primera època, jo me'n recordo que ens autofinançàvem. És a dir, que l'Ajuntament sí que ens subvencionava, però nosaltres organitzàvem doncs, esdeveniments per finançar-nos. I, entre d'altres coses, doncs, per la Festa Major doncs, fèiem rifes de pernils, havíem fet... Hi havia una discoteca aquí al Pont Major, que era Boomerang, fèiem una festa a la tardor, la festa del Boomerang, i...
Explica què és això de la festa del Boomerang.
Tu te'n recordes, tu?
Què és això?
De Boomerang?
Sí. Dos anys crec que hi vam anar-hi. Sí.
Què és això de la festa del
no, la festa de la ràdio?
Abans hi havia discoteques que els instituts per guanyar els instituts i... Sí, els cursos, els últims cursos per guanyar diners per anar a fer el viatge de final de curs, doncs organitzaven festes a les discoteques i llavors tothom anava a la discoteca. Vull dir, abans eren els llocs allà on anava el jovent, les discoteques. I doncs això, Ràdio Solrà doncs, també va dir, com podem fer diners? Doncs va, fem una festa al Boomerang i llavors al Boomerang doncs els tractes doncs em sembla que eren les consumicions anaven per nosaltres i ja està i l'entrada per ells.
Bueno, un bon acord, no?
I llavors doncs amb això doncs, no hi guanyàvem pas gaire, però ens ho passàvem molt bé.
I tant.
Perquè era molt divertit. divertit d'organitzar-ho i preparar-ho i vendre les entrades i aquestes coses. Bueno, fèiem calendaris, sí. Fèiem calendaris i veníem calendaris.
Bueno, havia una imaginació que, bueno, que sí. Està bé, no?
Moltes ganes...
Havies de buscar la vida. Havies de buscar-te la vida.
Sí. Doncs ara, mira... És qüestió també de prendre nota, d'actualitzar segons quines coses...
És molt diferent, ara és molt diferent, perquè ara en aquella època no hi havia ningú que cobrés per fer aquestes coses. Totes aquestes coses es feien perquè venia bé i en tenies ganes. Ara,
sí, són col·laboracions, és
veritat. Jo em recordo quan fèiem casals en aquella època, doncs els monitors poc que cobràvem. Fèiem els casals doncs, perquè ens tocava fer el casal. Nosaltres, quan érem petits, també havíem tingut uns monitors i doncs això. Ara tothom es mou si està renumerat i si no, les coses no es fan.
Sí, és veritat. Entre cometes, ja professionalitzat el tema, però això sí. Comporta també un sou, diguéssim.
Però almenys ara amb Ràdio Solrà, això jo feia molts anys que hi anava al darrere, de posar doncs, un equip tècnic doncs, amb un sou, perquè això doncs, faria doncs, que funcionés la ràdio.
Correcte. Me'n recordo que es va presentar, no, Jaume, un projecte, no sé si era per la nostra
sí.
època.
I va costar molt, va costar molt.
Sí, a nivell d'Ajuntament costava que hi creiessin. Però nosaltres també els demanàvem, per exemple, hòstins, podeu fer que la persona que porti la ràdio no només porti la ràdio, també, per exemple, porti l'Ateneu i faci, si és un tècnic de ràdio, també que et sigui tècnic de llums i matis dos ocells un sol tret. I tinguis la ràdio professional, tinguis l'Ateneu professional i jo si tens dues infraestructures i això costava moltíssim de collar. Molt, clar.
Perquè tot suposo que era depenent d'un pressupost i bueno, les històries que a vegades passen. I Pere, tu en la teva època, a part de posar música, vas fer algun programa més?
Sí, bueno, jo, no posar música, fèiem... Bueno. Jo portava molt de controls de so, ensenyava a la gent jove, que volia, a la gent nova, ensenyava com funcionaven els estris, els controlava uns dies, també en els controls de, en els locutors. En aquella època, ja ell, no ho has explicat, es mirava de parlar molt bé el català, i era una de les coses que sempre se m'aixecava. Hem de parlar bé, no hem de dir tonteries, hem de saber-nos explicar...
Bueno, en aquella època no en sabíem gaire, eh?
No, però...
Me recordo que passava amb una falca que era del Digui Digui.
Sí, sí, sí.
Digui Digui.
Que era quan es va començar a parlar del català. No, nosaltres, jo, per exemple, jo feia un magazín, feia de control de so d'un magazín de Mario Mores, d'en Josep, uh-huh. el pare, sí. que ens ho passava en bomba. Allà ell hi teníem el mossèn Joaquim. Vam arreplegar el mossèn del poble i vam dir, escolta, vostè ha sigut missioner, ens ha de venir a explicar la seva història. Ah, molt bé, ja vindré. I venia, tenia 20 minutets. Llavors venia el del bitxajos, que li dèiem. Venia un senyor que cada dia ens parlava d'un bitxo. Papallona o escarbat, el que fos. Ell es preparava el programa i ens parlava d'aquell bitxo. Llavors fèiem... venia el company Miquel Plana, que feia un programa de sardanes.
Uh-huh.
Allà es havien arribat a repartir i a contar sardanes en el programa de sardanes. Llavors era un magazín de 2 hores i mitja i ho englobàvem tot.
I fèieu un dia a la setmana o com...?
Els divendres.
Els divendres.
Era un magazín cap de setmana.
Està bé, molt bé.
Llavors, mica de notícies, anàvem a l'Ajuntament, també ens passava el secretari de l'Ajuntament, ens donava informació dels plens, o si hi havia coses extraordinàries, ens ho deixaven amb una guitxeta que teníem, Ràdio Solrà, i allà el que era important ens ho posaven allà dins. Nosaltres anàvem, això ens interessa, això no, això per les notícies, això pel teu programa.
Que abans no hi havia WhatsApp ni...
Res, per exemple, trucàvem a l'Ajuntament de Bordils.
No hi havia correus electrònics.
I els del Humboldt ens portaven un paper, ens el deixaven a la bústia. Divendres, tal partit, dissabte aquest i aquest, i diumenge aquests. Clar, anàvem buscant. Llavors també havíem fet com una junta, per dir-ho d'una manera, i hi havia en Manel Guiu, l'Antonio Jaén i la Montse Serra, que es dedicaven a la programació. Llavors hi havia el Miquel Martínez, que es dedicava a anar escrivint totes les discogràfiques a veure si ens enviaven música. Sí. I vam estar molt de temps que rebíem els singles que sortien dels cantautors catalans.
A nivell promoció, suposo, sí. També aprofitaria.
Clar, no? ell va dir, jo em cuidaré d'això, jo ja iré escrivint, ja els iré trucant i ja els iré pipant. Llavors, en Xavier Plana era el que portava la comptabilitat, era l'expert dels números. En Pitu feia de president honorífic, jo ja, si hi ha papeleo, jo ja, però si no vull saber res. Jo ja he caducat, jo deia, jo ja m'ha passat la meva època. Però esclar, ningú volia ser director. Llavors jo era el que feia això, el control de so, i feia una mica de manteniment.
Que va costar molt i molt que jo pogués descansar i dir, bueno, tireu endavant vosaltres ara. Doncs molt, molt, eh? Això és una de les coses que me'n recordo, que sempre em venien al darrere, que hi havia, bueno.
No, però, per exemple, a l'època de Xavier Plana, d'aquesta colla que parlo,
sí,
va ser quan vàrem treure l'antena de la cantonada i vàrem fer una torreta a mig que ens va costar cel i terra negociant amb l'Ajuntament ho fessin.
Sí.
I al final els hi vam dir, escoltem, si això són 3 tubs d'aigües roscats, posats aquí, com fa tramuntana, se'n vol d'una vora a l'altra, això farà mal a algú. I al final en Bernabéu, l'alcalde que teníem de Convergència, vam arribar a convèncer, però va costar molt.
Vau fer. I tu, Jaume, quins programes vas fer en el teu moment?
Ostres, jo quan vaig començar feia un programa que es deia La música és un joc, si no recordo malament, i posava músiques de pel·lícules de cinema i n'hi havia algunes que feia, doncs, que la gent truqués i que endevinés la música que estava sonant, i llavors li tocava un premi. volia fer un incís de que, esclar, tant a la seva època com també al principi és de la meva, per posar les falques no és com ara que agafes ordinador, fas el play i tiramilles. Anaves amb caset
I a passos.
Sí, vull dir...
Que hi haurà... explica que és això del caset, que segurament hi ha molta gent que està escoltant i no saben el que és.
El meu nebot no ho sabia, va agafar l'auricular i va intentar enxufar l'auricular amb una cosa que tenia jo. Clar, el caset era una cinta...
Jo encara em porto. Si
els és de l'època.
Sí, sí, són dels programes.
Doncs podem aprofitar després de fer imatges per guardar tot això,
perquè ens entengui la gent. Amb el caset tu no pots seleccionar la cançó 1, la cançó 2 o la cançó 3 o el que sigui o anar al minut tal. És una cosa seqüencial que es va reproduint. Pots avançar ràpid o pots avançar de reversa, però no sents que estàs escoltant quan vas ràpid. Per tant, tu tires una mica ràpid, poses play, estic per aquí, vas una mica més.
Fas una prescolta. Per això les falques hi tenim posat passos. Tu comences a 0, posaves el compte passos a 0 i feies la falca, i des del 0 al 24 falca de sintonia programa, del 26 al 35 un flash, saps? I ho havíem d'anar fent així, però esclar, ja no posava, almenys nosaltres ja no posàvem cintes, només posàvem les falques, que ja teníem unes cintes molt petites que duren 15 minuts, que, esclar, corren molt més de pressa, i aquí fèiem les falques.